El currículum no ho és tot, com dient ell. Som petits, no hem guanyat Champions, però escolta'm, aquí vindrem, eh? És xula, eh?
Sí, està bé.
És original,
bé.
No? Sí, passa que a Madrid potser n'estaran farts.
És molt català fer això, sí, no?
Sí. Ja perds una miqueta l'impacte, no?, de la primera. Sí. I aquí, evidentment, qui colpeja primer és el que guanya. Bé, la bona és la primera.
A ganes de volver a veros, no?
Sí, clar, però no, per la, ja no pel contingut, sinó per la idea, i deia, ostres, mira, està ben jugat.
I l'impacte, l'impacte.
És veritat que hem vist moltes publicitats de Netflix i també de plataformes que solen jugar això, eh? Impacte bèstia amb jocs de paraules que et queda allò d'escoltar.
La Kings League, no? També va fer-ho. Ja
també va fer-ho, exacte, és veritat.
Oh, sí, sí, sí. L'efecte ja no és el mateix, com a mínim és elegant, trobo que és elegant i és divertit, al final és una cosa de reivindicar el que esteu.
Sí, però també és veritat, o sigui, jo, tot el que sigui provocar a Madrid em sembla perfecte, això sigui d'avançada, però després, clar, si...
Te la menges, eh?
Si pes, que,
si pot ser que... Sí, pot passar que dissabte a la nit el Madrid faci un tuit dient
un
aquí tienes mi currículum, no? I, clar, i te la poden tornar, però bé, aquest és el joc, no?, en el que ha entrat avui el Girona. Ara deia el currículum, el Girona no ha jugat mai a la Champions, potser la juga l'any que ve.
Home, per què no? Segur,
sí,
no,
que sí,
no?
Que va,
sí. Tant de bo. I l'any que ve canvia el format de la Champions.
Ja? Entrem en aquest tema?
No, perquè és que avui s'han fet oficials la distribució d'ingressos per la Champions dels 3 pròxims anys, que serà amb un format totalment diferent, en format lligueta, amb 8 partits a la fase de grups.
El pròxim trienni.
El trienni, eh? Sí. I què és? És més pasta pels clubs, bàsicament, Damià, no?
Sí, decisions que ha pres la UEFA avui en el Consell Executiu celebrat a París. La temporada que ve, com deies, la Champions es transforma a nivell esportiu, però també canvia el repartiment d'ingressos. 2.470 milions d'euros a repartir entre els 36 equips que participaran, és a dir, posen en joc 500 milions més que fins ara, es prioritzaran la participació a la lligueta i els resultats obtinguts durant la competició. Això serà un percentatge d'un 60% i, en canvi, es redueixen les partides per televisió i coeficients històrics entre un 45 i un 35%. Sent més concrets en xifres, cada club rebrà 18,6 milions de base per participar. Fins ara rebien 15,6 milions, per tant reben 3 milions més de base per participar. Baixa la quantitat per resultats obtinguts, fins ara eren 2,8 milions per victòria i 900.000 euros per empat, a partir d'ara 2,1 milions per victòria i 700.000 per empat. Però recordem que es passa de 6 partits a 8. Per tant, els números...
Acabes guanyant més si guanyes els 8 partits, no?
Sí, o només que vagis traient empat.
Sí, sí, sí.
Per tant, els números més o menys surten. Els 8 primers de la lligueta, que passaran directament a vuitens de final, s'embutxacaran 2 milions més. Els 28 equips restants en rebran un cadascun. Actualment els 8 primers no tenen cap bonus econòmic. Classificació per vuitens, 11 milions, davant dels 9,6 que es percebien fins ara. Classificació per quarts, 12 milions, 10,6 fins ara. Semifinals, 15 milions, 12,5 fins ara. Anem veient com es va augmentant significativament la quantitat percebuda respecte a l'últim trienni. Arribar a la final, 18,5 milions pels 15,5 que rebien fins ara, i el campió rep 6,5 milions més, 4,5 fins ara. Per tant, el campió de la Champions 24-25 pot rebre fins a 96 milions d'euros només en concepte de rendiment esportiu. Cal afegir-hi el que ingressin per televisions i rànquing històric. Et pots enfilar fins als 155 milions. Fins aquest any, el topall, entre tot, és de 85, repeteixo, de 85 com a molt a 155 milions. A més, els dos clubs que juguin la Supercopa d'Europa rebran 4 milions d'euros cadascun, i qui la guanyi ingressarà un milió extra. Quan parlem del drama que suposa no jugar a la Champions, recorda al principi et deia que en total la UEFA destina per aquesta competició 2.470 milions. Per l'Europa League, la quantitat que destinarà els pròxims 3 anys és 565 milions i per la Conference League 285.
Clar, és que la diferència és abismal entre participar a la nova Champions o fer-ho a la segona o la tercera competició europea per un club com el Barça, entre d'altres. Clar, tot això ho fan per intentar contrarrestar aquesta competició, m'atreveria a dir, de moment fantasma, que és la Superliga, no? Són més problemes per la Superliga.
Però jo anava a dir, la Superliga ja dona rèdits, no? És a dir, els clubs
han aconseguit una mica més de... Sí.
Vull dir, potser podem plantejar l'escenari que si no hagués existit la Superliga, doncs aquest augment d'ingressos pels clubs no hauria existit.
Bueno, i també és cert que l'altre dia a l'entrevista de RAC1 Laporta va dir que en principi és des de la temporada que ve, per tant això en principi no li afectaria al Barça, no?
Bueno, va dir que si en una o dues temporades no es creava la Superliga, que començaria a no creure-s'ho i per tant marxaria de la Superliga. Aviso para navegantes també va ser, no?
També va donar una llista de clubs...
Sí, i algun club el va desmentir després, ho van fer comunicats dient que realment encara no havien dit que sí.
Sí, i de fet la Superliga ha canviat més de format que les excuses del Madrid per aconseguir que els jugadors.
Ara, aquesta és bona.
Teuen aquell senyor alemany que parla molt bé per intentar defensar una cosa indefensable.
Bernd Reicher.
Bàsicament són quatre clubs que valen més que l'ES. Ja està, no té més. Però clar, van néixer amb una lliga tancada i ara no, i fins i tot agafen els arguments amb els quals se'ls criticava, no, els valors de la democràcia, d'ajudar els clubs. Què m'estàs dient? Són quatre rics que volen més que l'ES. Ja està, no passa res, digueu. Voleu agafar els quatre clubs més poderosos i quedar-vos tots els calés perquè la UEFA, òbviament, no es de fiar. No passa res, ja ho sabem, o sigui, és molt senzill. La UEFA pressionada, ha hagut de canviar i al final s'ha aconseguit aquest format de Champions, però és molt ridícul veure com ara intenten defensar que la Superliga seria com oberta gairebé tothom. Bé, uns no, uns hi serien sempre. No?
Menys pels inglesos.
Correcte, no, que tenen la Superliga. Però a la vegada la Porta va dir que li repampinfla. Vol a favor d'utilitzar la paraula repampinfla, que és una expressió i un verb que el repampinfar l'hem de reivindicar. Però llavors venia a dir, però potser algun anglès, com ho vas fer
l'Atlètic? Estic tenint problemes aquest any, això, perquè entre el cor amb potes, que és difícil explicar en anglès i de més, està sent complicat.
Però mira, al final és cert que la pressió dels clubs està funcionant per aconseguir canviar el format de Champions, que crec que per mi és la solució bona. Canviar el format de Champions per aconseguir que els clubs tinguin més millores i fer pressió en aquesta direcció, perquè al final una competició tancada privada per mi no és la solució. Entenc que molts persones despensin que sí, però els altres clubs no. Per exemple, el Girona podria ser un club perjudicat o qualsevol altre club que fes mèrits en sortir rebotat. I si li traiem a l'esport aquest dret de que qualsevol club pugui aspirar, per molt petit que sigui, arribar al mateix lloc i que el desia per privilegi, per mi es queden engendres, com per exemple l'Euroliga, que per mi és un engendre.
Subscripte de les paraules.
Compres.
Sense cap mena dubte.
Què deies de la Superliga?
Sí, a banda del que hem explicat, el govern francès lidera una iniciativa perquè tots els països de la Unió Europea firmin una declaració conjunta en contra de la Superliga. El govern de Macron vol garantir, doncs, això que dèiem, el nex entre les competicions nacionals i europees, que la Superliga, doncs, combatre contra una competició tancada, que si tu a través de la teva lliga et classifiques, doncs que no hi hagi una superlliga que et digui no classifiques, doncs perquè no tens la llicència. Espanya, però, de moment és l'únic país de la Unió Europea que no ha manifestat que es vulgui unir a aquest manifest. La Superliga, mentrestant, estudia una demanda per danys i perjudicis contra la UEFA per 3.500 milions d'euros, ja que entén que l'endarreriment en l'inici del nou format per les restriccions i amenaces de la UEFA li va causar forts perjudicis econòmics. Demà continua aquest congrés de la UEFA a París, parlarà d'Alexander Seferin, i el més important de tot és que demà es fa el sorteig de la Nations League 24-25.
N'estarem pendents,
sí,
informarem puntualment.
Demà t'ho diràs als grups.
Demà obrirem amb això.
Quan comencen, has dit, els grups?
Setembre del 24. Setembre,
octubre, novembre, i el juny del 2025 la Final Four.
Mira, ara que parles de la Nations League masculina, hola Laia Coll.
Hola.
Què tal? Ben tornada del Johan Cruyff, Saludàvem a l'inici del t'ho diràs a la Laia des del Johan Cruyff. Bé, recordem, 8-0 contra el Sevilla, el Barça semis de la Copa de la Reina, no hi ha hagut història avui.
No, però realment el Barça ha tornat a fer un partit molt bo, molt complet de totes les jugadores. La primera part ja s'ha deixat sentenciada aquesta eliminatòria contra el Sevilla, 6-0, avui han fet doblets a Aitana, també Mariona i Salma, i han arrodonit la festa Ari Arias i Graham Hansen. 8-0, divendres el Barça serà el bombo de les semifinals, que aquest any es recupera el doble partit. Fins ara era en format Final Four quan s'arribava a semifinals, però ara serà a doble partit. També serà en aquest sorteig de semifinals l'Atlètic Club, i veurem demà qui les completa en les semifinals. Llevant Reial Societat, jugaran una plaça a partir de les 7 de la tarda, i a les 9 Atlètic de Madrid. Madrid, un derbi madrileny per...
Un mes a la Copa,
Per decidir qui serà l'últim dels semifinalistes.
Molt bé, i ara dèiem això de la Nations League masculina. Avui què ha passat amb la Nations League femenina? Hi ha hagut una polèmica aquí entre el Cádiz, la Federació, per aquesta semifinal Espanya-Països Baixos, no?
Sí, la semifinal entre Espanya i Països Baixos s'ha de jugar a jugar el 23 de febrer, i estava anunciat que l'estadi seria el nou Mirandilla de Cádiz. De fet, s'havien posat les entrades a la venda i hi havia gent que ja les havia adquirit. I avui hem sabut que finalment aquest partit no jugarà al nou Mirandilla, sinó que jugarà a la Cartuja. Tothom que hagi comprat entrada se li retornaran els diners, i dilluns es posaran a la venda les entrades per aquest partit a la Cartuja, les semifinals de la Nations League del 23 de febrer. És a dir, que queden 15 dies mal comptats per aquest partit, i és molt inusual que hi hagi hagut un canvi de seu. Aquí hi ha diverses versions.
Deixa'm dir una cosa, de Cádiz a Sevilla hi ha 130 quilòmetres, vull dir, si algú estava molt il·lusionat anar a Cádiz a veure Espanya femenina i ara ha d'anar a Sevilla, s'haurà de fotre 130 quilòmetres. Però bé, què ha passat exactament?
Doncs què ha passat? sap doncs que el Cádiz diu que ja va informar el 30 de gener que no cedirien l'estadi perquè ho havien supeditat. Quan se'ls va preguntar si volien acollir aquest partit, havien dit que sí sempre quan el Cádiz-Celta es jugués dilluns per poder portar a terme tota la logística i també que no es malmetés la gespa, que la gespa estigués en les millors condicions. El dia 30 de la setmana passada, el 30 de gener, la Lliga va programar el Cádiz-Celta per diumenge al migdia i segons el Cádiz en aquell moment van comunicar que ells no acollirien aquest partit, però no ho hem sabut fins avui. I què és el que diu la Federació Espanyola d'això? Que ells no havien parlat en cap moment amb el Cádiz, que van cedir tota la gestió de l'organització de la Nations League a la Federació Andalusa, que és la Federació Andalusa qui en tot moment ha estat en contacte amb el Cádiz i que fins avui la Federació d'Andalusia no els hi ha comunicat que aquest partit no jugaria el nou Mirandilla i que s'havia de buscar una nova seu i que aquesta nova seu seria la Cartuja.
Tot plegat, torna a ser un despropòsit amb el futbol femení, eh?
Home, és que si hagués passat el mateix amb la selecció masculina, no hi hagués hagut aquest, cap
dubte
que no hagués passat això, és que està claríssim. I llavors, això de fer una, com una mena de labor social per cedir-lo a l'equip femení, em sembla, de veritat, un despropòsit i crec que aquesta gent s'hauria d'actualitzar una mica.
Han parlat avui?
Sí, li hem preguntat a Mariona, també a Aitana. Aitana ha dit que no sabia de què anava, però Mariona sí que ha parlat i està prou clara, la Balear.
Son cosas que nosotras ni controlamos ni nadie nos consulta, obviamente. Bueno, no sé qué imagen da, supongo que de, no sé si decir poca seriedad, pero es raro, ¿no? Que, bueno, a, no sé, si quedan dos semanas, tres semanas para jugar, queremos que la gente nos pueda venir a ver, nos pueda animar, pues estas cosas lo dificultan, estamos, pues eso, a pocos días.
Doncs això és el que ha dit Mariona. Evidentment no a ningú li fa gràcia aquest canvi de seu, perquè si estiguéssim parlant de futbol masculí doncs no ho passaria, i al final és una més al voltant de la Federació Espanyola i el futbol femení.
Sí, i a més és un partit importantíssim perquè qui guanyi va als Jocs a París.
Vull dir, no, que... qui guanyi no, atenció.
Si guanya, el finalista sí, no?
El finalista sí, però qui guanyi el partit no. És a dir, primer hi ha les semifinals. Qui guanyi d'Espanya Països Baixos anirà a la final, i a la final hi van els dos. Només per ser finalista tens plaça als Jocs Olímpics.
Si guanyes el partit vas a la final, no?
Si guanyes el partit, sí.
Això és el que deia, qui guanyi aquest partit va a la final, no? Diria, clar, és un partit únic, no? Espanya als Països Baixos. Mm-hmm. Clar, és un partit importantíssim, que t'hauria de fer una il·lusió tremenda, perquè pot ser un partit històric, primera participació d'Espanya femenina en Jocs, no? Si guanyés l'enfrontament.
Sí,
sí. Però en aquí el que diu el Cádiz és, nosaltres quan ens vam preguntar si volíem acollir el partit ja vam dir que sí, sempre i quan l'horari del nostre partit del Cádiz-Celta fos beneficiós i es jugués en dilluns.
Aquí s'haurien d'haver posat d'acord amb l'FP i posar dilluns el Cádiz-Celta. És que el Cádiz i el Celta no tenen ni Champions, ni Europa, ni Copa. Posa el dilluns.
Posa d'acord Lliga i Federació Espanyola.
Ja ho sé, ja és complicat.
No, és que la Federació Espanyola...
Demanes miracles, eh?
És que la Federació Espanyola en si, vull dir, no fa ni un mes que vas tenir la polèmica de Supercopa d'Espanya, que vas avisar els clubs en menys de dos setmanes per saber on es jugava la Final Four, i al final ho vas fer el camp del Leganés. No sé, crec que amb aquest any, que potser saben que el focus tothom el té ficat allà i que tothom està predisposat a la crítica de la federació, em sembla de molt poca intel·ligència intentant no tenir-ho tot més tancat, perquè és que, no sé, quina feina més tenen a fer, vull dir, és que no ho entenc. No.
I a més, és això, que havent tingut tots els focus i venim d'on venim, o sigui, que no ho tinguin tot ben lligat, és a dir... Bueno, vámonos,
tranquil, que ara es presenta Carlos Herrera i Mateu Lahoz a la presidència.
A mi la presència, a mi lo de Carlos Herrera em dona molta tranquil·litat.
Sí. No, sí. O Mateu Lahoz, vull dir.
No, crec que la presència de Carlos Herrera com a candidat a la presidència de la Federació Espanyola assegura que hi ha un col·lectiu a Espanya, que és el dels humoristes i els guionistes, que tenen feina assegurada els propers anys.
Està ben trobat. A veure, és increïble, increïble. Ara vindrà el Xavi Aldecoa. M'ha dit que explicarà una història d'un seguidor del Barça a l'Àfrica que l'ha viscut fa unes setmanes i que, com que s'estava jugant la Copa d'Àfrica i lliga bastant, ara l'explicarem a l'Això no té nom, que avui tenim secció també amb el Xavi Aldecoa i després a la contra. Però abans, ha parlat Deco, director de l'àrea de futbol del Barça, aquesta nit a Televisió de Catalunya. Saperes,
sí,
què ha dit?
Sí, i recupero un parell de documents que em semblen força interessants, un especialment informatiu. Parlant d'entrenadors, no ha volgut donar cap nom sobre possibles substituts de Xavi, ha dit que encara no és el moment, que no han parlat encara amb ningú, però sí que n'ha descartat un de casa i es diu Rafa Márquez.
Rafa sí que està considerat per nosaltres com una persona que està creixent dintre del club, però no està pensat per ser entrenador.
No és opció ara mateix per rellevar Xavi?
No, a veure, la gent dijo que si algo pasara...
Com a urgència sí, però...
Urgència sí, però la decisió de futur és algo que ha que ir con bastante más análisis.
Confirmant el que ja vam explicar fa unes setmanes aquí a RAC1, si hi ha un terrabastall i Xavi Hernández comença a perdre partits i partits i partits i cau eliminat contra el Nàpols, potser el Barça hagués posat de forma d'urgència Rafa Márquez fins a final de temporada. Però no és una opció com a entrenador de futur ara mateix per la primera banqueta del Barça.
Per tant, un nom descartat per la banqueta del Barça de cara a la propera temporada. Pel que fa als fitxatges, tampoc hi ha volgut entrar massa, però li han tret un nom que ha estat portada de Mundo Deportivo, migcampista del Girona. Aleix García ha dit això d'Eco.
Yo creo que todas las valoraciones haremos un poco en función de lo que va indo de aquí a final de la temporada, pero Alex García es un buen jugador, un jugador que puede ser bastante útil.
Sobre todo porque a mes
es un jugador que tiene contrato con Girona como hay otros.
Sí, pero puede jugar con Oriol Romeu y Eric, por ejemplo. Son jugadores que ellos estarían encantados de tener.
Ya veremos.
Ja veurem, i és un jugador...
La frase aquesta.
Podria ser un jugador útil.
Un jugador útil, però tiene contrato.
Útil pel Barça. Deixem destacar-te alguns ítems. Li han preguntat també, arran del que explicava la Marta, dels jugadors que s'haurien de vendre.
Ahir explicava. S'ha de fer més d'una venda.
Tu diràs si, per exemple, s'imaginava venent-se a Araujo i a Frenkie i fitxant a Mbappé. Si li semblaria que el Barça sortiria guanyant amb aquesta operació. I ha dit que no, que creu que seria pitjor equip amb Mbappé i sense Araujo i Frenkie de Jong. Ha dit que li posaria un 10 a Xavi com a nota, si hagués d'avaluar-lo. Com et dic, no ha parlat d'entrenadors. I sobre d'altres qüestions, ha dit que mai va oferir Rafinha quan ell era el seu representant, que va ser Jordi Cruyff qui el va trucar, que ell mai el va oferir al Barça, que Mendes no té cap privilegi. I quan li han preguntat per Alejandro Echevarría, que és en moltes reunions de la cúpula esportiva, ha dit, pregunteu al president.
Bé, ja va dir aquí amb el Jordi Basté, que era el seu cunyat, excunyat, eh?
I conseller.
I que li tenia... Que se l'escoltava molt, no? Que li agradaven molt els seus consells.
Sí, hem notat, però quin càrrec té, quina és la seva funció, com és que estan totes les reunions, el dia que marxava Xavi també hi era, pregunteu al president.
Un 10 a Xavi.
Un 10 a Xavi.
Saps que em recorda quan una parella es separa i hi ha un que deixa l'altre... I llavors ho explica, diu, l'he deixat, però de 10, per excel·lent, tot perfecte, ens en passava... Mira, ens en parem de 10, eh?
No ets tu, sóc jo.
Sóc jo.
Sí, no pots posar un 10.
No. Ho deixarem aquí, que ara ve l'Aldecova. Abans, però, vols comentar alguna cosa, ja que has seguit per Via Atlètica el judici de Dani Alves, tu que vens d'allà?
És que no sabria per on començar, la veritat. Ha sigut 3 dies superintensos, bastant durs i bastant complicats. Dur a escoltar certes... certs testimonis, i Dani Alves avui ha declarat, ha sigut l'últim en fer-ho, bastant incongruent, no sé si estava nerviós o què, però s'ha contradit ell mateix a dintre de la mateixa declaració. Veurem què passa, però no té bona pinta per Alves, la veritat.
Avui no l'heu pogut veure, no? Crec que no hi podia haver imatges...
L'hem pogut veure, és a dir, la gent de premsa estaven col·locats en sales, en televisions, i tu el podies veure, i també l'hem vist anant cap a la sala del judici, que quan el traien del calabós i el portaven cap allà, i l'hem pogut veure, molt, molt sèrio, impacte veure'l, perquè estàs acostumat a un jugador que l'acostumava a caracteritzar la seva alegria i el seu somriure, i ara el veus, doncs, evidentment, fotut per la situació, perquè és el que és, no estic dient que no s'ho mereixi, estic dient que estava fotut, i bueno, molt prim, amb un aspecte bastant demacrat, òbviament, perquè al final doncs porta un any i mesos a la presó. Veurem, han demanat la seva llibertat condicional, però òbviament l'advocada de la presumpta víctima ha dit que si ja porta un any i pico i ara estan a punt de donar la sentència i té mala pinta, doncs que no té sentit que li donin.
Ha estat dura la fiscalia, no? Crec.
La fiscala per mi està passant encertada amb tot el que hem pogut escoltar aquests dies. Tampoc vull dir res perquè al final s'ha de mantenir amb la presumpció de la innocència fins que hi hagi sentència, però la fiscala està passant bastant encertada i crec que és el primer, diuen que és el primer judici perquè no ha anat a cap altre d'aquest estil, un cas de violació sense proves a nivell objectiu, que diuen que la presumpta víctima està bastant acompanyada per les investigadores en tot el procés i s'ha mantingut bastant la seva intimitat i el seu nom i no poder dir qui era ni el seu anonimat. Per tant, crec que bueno, estem davant d'un cas que pot ser un abans i un després.
Veurem què passa, vist per sentència, no? En 20 dies o així, aproximadament?
Diuen, sí, aproximadament un mes.
Sabrem el desenllaç. Molt bé. Laia Cervelló, gràcies. Fins a la pròxima. Toni Padilla, fins a la pròxima. Gaudeix de les finals de la Copa d'Àsia i de la Copa d'Àfrica aquest dissabte. Espectacular, eh?
Recordem que els catalans poden ser campions d'Àsia.
Tintín i Lluís, eh?
Sofí també estava al cos tècnic.
Ah, sí? Mira, imagina't tu, a més es juga a l'USAI, on es va jugar la final del Mundial, aquest Qatar-Jordània. Tens un dissabte distret entre el Madrid-Girona i aquestes dues finals, i diumenge el Barça-Granada a les 9, tinguin cap de setmana.
No sé per on començar.
No, anava a dir que sempre serà l'estadi de Messi, eh?
Sí, ho sabem.
Per si acas.
Joan Lluís, demà més, eh?
I tant.
Va, gràcies. Adéu, Dami, Laia, Saperes. Vinga, una pausa i entra el Xavi al Decoa.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa. A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Della Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adesla i Alcom Viatges.
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al xat GPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora. Disposició a arriscar-se. Flexibilitat. Visió de negoci. Empatia.
I si li pregunto al xat GPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
La felicitat no és una destinació on arribar. La felicitat és en el camí. I si aquest camí el fas amb el teu nou Fiat, encara millor. Troba la felicitat amb la Fiat Happiness Fórmula. Tan sols aquest mes tens ofertes exclusives amb entrega immediata en la càmera Fiat. Visita el concessionari que tinguis més a prop i troba la felicitat a cada revolt.
Això no té nom.
You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back if you are still.
Una mica d'això no té nom. Avui el Tu diràs, al gener hem tingut sessions amb el Joan Josep Pallàs, cap d'Esports de La Vanguardia, també amb el Toni Muñoz, company especialista judicial de La Vanguardia. I avui li toca al Xavi Aldecoa, l'altre membre del Trident. Hola, Aldecoa.
Què tal, com esteu?
Molt bé, bona nit. Ara en parlàvem, no té nom això dels comitès, Xavi?
Sí. És indignant, sobretot, bueno, ja ho heu comentat, no? Així que el greuge comparatiu de que el Víctor Roque... primer que hi hagués una predisposició important de l'àrbitre per expulsar-lo, crec que això és el primer, però després que ahir no li perdonin, i fa uns mesos el Nacho, el central del Madrid, sí que li perdonessin, no li reduïssin de 3 a 2 partits de sanció per una entrada més aquella duríssima sobre Porto, el jugador del Girona. I també ho veiem amb el Girona, o sigui, des de que li trepitja els talons al Madrid, totes les decisions arbitrals ja estan caient en contra. Gols contra la Reial Societat anul·lats per una fora de joc de pràcticament un minut abans. L'altre dia tres targetes, dos per jugadors que no podran estar al Bernabéu, també de l'entrada del Mitchell. Home, l'altre dia Simeone va dir allò de creuen que som tontos, però ho veu tothom. Jo crec que estem en una situació una mica, com a mínim, estranya. A mi la veritat és que no em sona massa bé.
No, la veritat és que tant el criteri arbitral i el criteri dels comitès últimament fa sospitar. Esperem que no hi hagi coses estranyes aquest dissabte al Santiago Bernabéu, no? I que el Girona pugui plantar cara i, per què no, guanyar el Real Madrid, que hi arriba amb moltes baixes, i tocat, Xavi.
Sí, haurà de lluitar contra els elements, però si algun Girona ho ha pogut fer o pot fer a la història del club, és aquest Girona que enamora. O sigui que confiem, és un gran equip a fora de casa, el Girona, un equip a l'atac, Així que esperem que ens doni una alegria a tots els catalans, a tots els seguidors del Girona.
I tant que sí, n'estarem molt pendents, eh? A divendres, recordeu que anem a Girona a fer un programa especial coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Ràdio que fem a RAC1 i farem una mega prèvia d'aquest Madrid-Girona de dissabte, que també viurem en directe a RAC1. A veure, més enllà d'això, tu que ets un gran cronista, quina història ens portes avui a l'Això no té nom?
Doncs acabo de tornar de Benín. Benín és un país molt petit que hi ha al costat de Nigèria, el que seria, si miréssim el mapa de l'Àfrica, la panxa de l'Àfrica, i us porto una història diferent. És una història també una mica trista, dura, però crec que reflexa molt bé com el Barça, o almenys veure el Barça, de vegades és un símbol de la normalitat més desitjada del món. El fet de veure un partit del Barça pot ser un sinònim de normalitat desitjada. Per això us volia parlar de l'Idrissa. L'Idrissa és un noi que vaig conèixer a Tanguieta. Tanguieta és una ciutat, pràcticament un poble molt, molt, molt petit, que està al nord-oest de Benín, que està a la frontera amb Burkina Faso i que està plena absolutament de militars. O sigui, vas pels carrers i hi ha soldats per tot arreu, perquè a la zona del Sahel s'estan escampant els jihadistes i estan arribant cap al nord de Benín. A l'Idrissa va estar explicant que ell havia salvat la vida gràcies a un cop de sort i un arbust, perquè em deia que quan van arribar els jihadistes al seu poblat de Burkina Faso, ell estava conreant el camp i va sentir els trets, va veure el fum de les cases que es cremaven i es va amagar al bosc, i això és el que li va salvar la vida. Aquell dia a l'Idrissa li va anar ben poc de caure en les urpes del càncer del jihadisme que s'està estenent per Mali, Burkina Faso, Níger, i ara s'està apropant a Benín. Però per què us parlo de l'Idrissa en aquest programa? En Això no té nom. Perquè quan l'Idrissa se'n va acostar, el noi tenia curiositat perquè un tio blanc, un periodista blanc, estava per allà, interessat pels milers de burkinesos refugiats pel jihadisme. Hi ha ara mateix 5.900, o sigui, una bona colla. Però a l'Idrissa, després d'estar explicant-me totes aquestes històries d'amor, van començar a parlar de la vida, i també, és a dir, del futbol. Perquè a ell li deia que li agradava molt el futbol, vam començar a preguntar-nos quins eren els nostres equips, i va donar la casualitat que l'Idrissa era un culer de capa i peus, o sigui, era molt, molt, molt del Barça, i de fet quan vam saber coincidències es va posar supercontent, em va abraçar, però era una cosa que a mi em va deixar congelat.
T'ha obert perquè moltes portes, molts cors, no? També sí. El Barça a l'Àfrica, no, Xavi?
Total, sí, a mi m'ha obert cors, m'ha obert fronteres, ha fet que pugui passar per zones on estan controlant els grups rebels. A mi el Barça, la veritat que m'ha servit molt, però també per apropar-me a gent així desconeguda, que de sobte tens una cosa en comú, i això és genial. Però en el cas de l'Idrissa va ser molt curiós, perquè quan li vaig dir que era del Barça, i ell també em va dir: "Ah, Barça, tenim a Messi." Clar, jo em vaig quedar, ostres, per uns moments no vaig saber què dir-li, perquè és que la vida de l'Idrissa s'havia congelat al 2021. O sigui, el dia que van arribar els jihadistes al seu poble i va haver de fugir, absolutament el seu món s'havia congelat. De fet, ell creia encara que Messi estava al Barça.
No havia pogut veure, no?, en cap lloc, ni llegir, ni saber que Messi havia deixat el Barça, que bo.
Clar, penseu que estem en una zona molt, molt llunyana de tot, on és difícil que hi hagi televisions en algun cas, i ells a més són refugiats i tenen una dificultat afegida. Però llavors, durant molta estona, l'Idrissa em va estar preguntant pel club. O sigui, em va preguntar, però llavors, si no, per què ha marxat Messi, com estem, què hem guanyat... Jo haig de confessar a l'Eix que vaig tenir la tentació
però no
creia. De mentir una mica.
Ell s'ho creia, el que li estaves dient, o no? De dir, com pot
clar,
ser?
Clar, o sigui, jo era ser, la persona que li estava informant de com anava el seu club des de que ell no havia pogut veure res. clar, ell pensava que Messi estava al Barça, doncs em va preguntar per tothom, per Luis Suárez, si havíem guanyat alguna Champions, qui havia guanyat les darreres Champions, si el Barça havia guanyat alguna cosa, i sí, jo li vaig dir que havíem guanyat la Lliga l'any passat, molt meritòria, que el Xavi era entrenador del Barça, era, i no ho sabia que el Xavi Hernández era entrenador del Barça, així que era com avançar-li, com informar algú que no havia pogut tenir cap tipus d'informació en els últims anys. També, doncs clar, li vaig dir la veritat, perquè li vaig dir que doncs ara l'equip avançava una mica en pentes i rodrons, no hi ha estrelles diferencials com teníem abans, quan ell se'n recordava d'aquell Barça i que també hi havia certa nuvolada econòmica al voltant del club. Però va ser molt interessant el veure com un culer com ell, que estava tan content de ser del Barça, no tenia absolutament ni idea. Llavors se'm va ocórrer una cosa, clar, estava parlant amb ell, vaig sentir una mica culpable per dir-li algunes notícies tèbies, com això de que no anava massa bé, així que vaig buscar entre la motxilla, perquè molt sovint porto pins del Barça, i vaig dir a veure si en trobo un, i vaig trobar un i li vaig regalar, i no us podeu imaginar l'eix, l'emoció, el somriure que li va sortir a l'Idrissa quan va veure aquell pin. Se'l va col·locar orgullosíssim a la solapa de la camisa, estava feliç, i va ser un moment molt maco. O sigui, penseu, és una vida molt difícil, ell ja havia vist com mataven a tot el seu poble, a familiars, i de sobte aquell petit gest d'un pin el va posar molt, molt content. I de fet, mentre estava preparant la secció, pensant, ostres, mira, avui us explicaré aquesta història de l'Idrissa, l'he escrit a través d'un contacte, i ell m'ha tornat el missatge de seguida, m'ha dit, bueno, et pregunta com estàs, què tal la teva família, i el seu missatge acabava com no podia ser d'una altra manera, amb dues paraules. Acabava, al final del missatge, de preguntar-me tot, em diu, Ale Barcelona.
Som-hi Barça, no?
Sí, som-hi Barça.
Que bo.
Així que és un culer, ara l'anem informant a poc a poc, però també jo crec que és important veure com el Barça a vegades arriba fins i tot a aquests racons més perduts del món, en aquest cas de l'Àfrica, i com un pin del Barça o les notícies del club fan feliç durant uns moments a gent com aquest, com a l'Idrissa.
Sí, a vegades aquí estem capficats, que si això no va bé, i crítiques, i tot és pessimisme, no? I de cop i volta aquestes històries, no? T'acosten i et reconcilien una mica amb la vida, de dir, escolta, és que allà són del Barça, ho estan passant molt malament, i mira, amb un pin, amb un gest així, els pots arribar a fer feliços, no? I segueixen sent del Barça, encara que la situació sigui tan dura, no? Com és la realitat de la vida.
Totalment, allà sí que és difícil ser un equip, i exemples com el de l'Idrissa t'ensenyen, no? que hi ha culers que passi el que passi són del Barça. I de fet, Aleix, que ara deies, no? el pessimisme i a més, és que precisament la cançó que us porto parla d'això. Ara em faré una mica de mal, ja veuràs, perquè és una cançó que té un títol en alemany. I jo no sé alemany, o sigui que aquí demano disculpes anticipades a tots els oients que sapiguen alemany, perquè faré un estropici important, però es diu algo així com Wird Wieder Gut, que es traduiria com tot tornarà a estar bé un altre cop. És una cançó del Max Rabe, i ara us explico per què l'he escollit.
Zeit war sehr schwer. Es wird wieder gut.
Wird wieder gut, com sí, diu sí. Max Rabe. Per què l'has estriat, el Deco?
Doncs perquè diu això de tot tornarà a estar bé un altre cop. Primer, és una cançó que és preciosa, si jo us aconsello si podeu escoltar-la sencera, perquè més va un crescendo molt, molt maco. Però perquè davant d'aquest pessimisme jo crec que tot tornarà a estar bé un altre cop. Ja veus que diuen que ja no serem mai més el que vam ser, que som el nou Milan, fins i tot menys que això. I jo crec que no, jo crec que hi ha una gran diferència en això, ens podem agafar tots, i és que la Masia ens pot salvar. I ara mateix, en un moment molt complicat del Barça, que primer que té una potència com a nom, com a club, tremenda, a l'exemple del que hem parlat a Benin ho diu, o sigui que fins i tot aquests racons hi ha gent del Barça i se l'estima, però és que tenim la Masia, tot i no tenir tanta força econòmica com abans, tenim a Lamine Yamal, a Gavi, Cubarsí, Héctor Formis, alguns que sortiran els propers anys, així que és una cançó per no deixar-nos caure el pessimisme, perquè estic segur, segur, segur que tornarem a vèncer.
Tant de bo tinguis raó, el Decoa, és un plaer escoltar-te i saber aquestes històries que ens portes des de l'altra punta del món. Una abraçada forta i a veure si aquesta jornada també és bona pel Barça i sobretot pel Girona.
A veure, que els atraparem encara al Madrid.
Gràcies, el Decoa, fins a la pròxima. Adéu, adéu.
Adéu, adéu-siau. Es wird wieder gut, der Schmerz wird vergehen, und du wirst sehen. Es wird wieder gut.
Una altra cançó directa a l'Spotify de l'Això no té nom, aquesta llista amb totes les cançons que van triant el Joan Josep Pallàs, el Toni Muñoz i també avui el Xavi Aldecoa. 12:35, fem un minut de pausa i de seguida entra el Dani Aguilar un altre cop per explicar-nos i per sentir valoracions d'aquesta derrota estrepitosa i inesperada del Joventut en l'última jornada de la fase de grups de l'Eurocup, i després encara ens quedarà la sessió de la contra amb l'Oleguer Preses i el Carles Vinyes.
¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OQ pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OQ.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
A l'inici del programa, el bàsquet Joventut de Badalona ha perdut avui a Riga contra el Prometei ucraïnès, un partit que guanyava de 12 a 8 minuts del final i que ha acabat perdent de 14. Compte, el parcial, són més 26 la diferència en 8 minuts que ha aixecat el conjunt ucraïnès. A veure, Dani, què ha passat exactament i què n'han dit els protagonistes?
És una nit complicada, fumuda, perquè ha passat de dalt de tot a baix de tot. Era un dia especial, de fet, avui a més. Era efemèride. Carles Duran complia 6 anys al capdavant de la penya. Després de 32 minuts tot anava de cara. La penya, després d'una primera part ajustada, guanyava de 12, amb bon encert des de la línia de 3, amb bon paper d'Evans i de Rússic, que estan en un gran nivell de forma, 66-64-76, però a partir de llavors hi ha hagut un parcial, atenció, de 20-0, del 64-76 al 84-76, i tot ha anat pel pedregar. Resultat, fins al 94-80, això és un 30-4 en aquests últims 8 minuts. Absoluta baixada de persianes, indolent en defensa, perdut en atac, així de clar ha estat Carles Duran a Ràdio Ciutat de Badalona.
El que sí que és cert és que els partits duen 40 minuts, nosaltres no hem jugat 40 minuts i hem decidit no jugar a l'eliminatòria a casa i hem perdut, jo crec, una gran oportunitat.
Hem decidit no jugar a l'eliminatòria a casa. Ningú ha reaccionat, ni tan sols els més experimentats, i avui ha acabat la fase de grups de l'Eurocup amb una penya que acaba cinquena, 10 victòries, 8 derrotes, per tant haurà de jugar els vuitens a domicili davant el quart del grup B, que és l'Ulm, la reedició dels vuitens de fa dues temporades, en aquell cas va ser l'Olímpic, amb triomf de l'Ulm contra pronòstic, però compte que parlem del campió alemany que la temporada passada es va ventilar als play-offs Alba de Berlín i Bayern de Múnich. Per això assegura Durant que amb només bons moments no es pot guanyar partits i que cal millorar, i molt a domicili.
Hem fet moments, però en moments no serveixen per guanyar equips d'aquest nivell i sobretot fora de casa. Però insisteixo, hem decidit jugar-ho fora i espero que l'equip demostri una diferent mentalitat dintre de 3 setmanes, perquè si no, el proper partit, si perdem, estem eliminats.
El partit, proper partit que parles, dimarts 5 o 6 de març, encara no se sap, dimarts o dimecres 5 o 6 de març, i en cas de classificar-se setmana següent, 12 o 13, a París, contra aquest París amb el qual ha nascut aquesta rivalitat especial.
Doncs el Joventut, que ha tingut una nit complicada, torna demà, de fet, cap a Badalona, des de Riga, a veure si demà podem parlar amb protagonista per valorar aquesta derrota, però evidentment també aquesta primera fase de l'Eurocup i el duel de vuitens contra l'Ulm Alemanya, Terres Alemanyes. Demà, de fet, arrenca també una nova jornada de l'Eurolliga, la número 26.
Amb un titular important, 8:45, Milà-Real Madrid, tornen Tavares i Llull. Queda una setmana per la Copa, ho ha dit avui Xus Mateo. Viatgen i juguen. I demà al matí, per cert, escoltaré un Roger Grimau per primera vegada després del fitxatge de Riqui a la prèvia del partit contra l'Alba.
Demà serà interessant, escoltar què diu Roger Grimau després d'aquesta inscripció de Riqui Rubio a l'Eurolliga i a la Lliga CB. I ho remataremo amb una altra cita de pes per aquest dijous.
I és important, arrenca el preolímpic femení de bàsquet. 4-0, la selecció espanyola ha caigut a la d'Hongria Sopron en un grup amb Japó, debut demà davant les japoneses a 4:45, i Canadà i Hongria. Serà diumenge quan jugui contra l'equip local. Ha de ser una classificació de sí o sí. Es classifiquen 3 dels 4 equips. Per tant, ha de passar l'equip espanyol amb 4 catalanes, Andrea Vilaró, Caral Casas, Mariona Ortiz i Laura Peña com a jugadora invitada, i amb nocs com, per exemple, l'Isaac Fernández, el tècnic del Barça Sant Feliuenc, com a assistent, o la Laia Palau com a team manager.
Tinguin sort, sí. Doncs, la selecció espanyola femenina de bàsquet en aquest preolímpic. Gràcies, Aguilar.
Bona nit.
20 minuts i la una. Una pausa i de seguida Oleguer Preses i Carles Vinyes amb la seva secció a la contra.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 14 de febrer per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. Peugeot.
Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Vela Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
La felicitat no és una destinació on arribar. La felicitat és en el camí. I si aquest camí el fas amb el teu nou Fiat, encara millor. Troba la felicitat amb la Fiat Happiness Fórmula. Tan sols aquest mes tens ofertes exclusives amb entrega immediata en la gamma de Fiat. Visita el concessionari que tinguis més a prop i troba la felicitat a cada revolt.
RAC1 presenta... No ho sé, i tu diràs, des de Girona en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i tancarà la jornada a Girona. De 8 a 10:45 del vespre...
Les 8 en punt, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonesta, i de 10:45 a la 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Benvinguts al Tu diràs especial.
Tot des del Centre Cultural La Mercè de Girona. Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i Televisió de Girona. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. RAC1. Tots som 1. Amb el suport de CaixaBank i la Diputació de Girona i la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset, Restaurant L'Assaig 1901 i Gosby. A la contra.
Avui tenim nova sessió de La Contra amb l'Oleguer Preses i el Carles Vinyes. Hola, Oleguer, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, Carles, bona nit.
Molt bona nit.
Quart capítol ja d'aquesta secció / podcast que fem amb l'Oleguer i amb el Carles, i en la qual discutim, debatim sobre cap on ha d'anar el món del futbol a través de diverses qüestions que afecten els clubs i aquest esport que tant ens agrada. Avui parlarem dels models de clubs, de la gestió, de la democratització del futbol. I tenim molt bons convidats, però primer li posarem una mica de context, com fem sempre. Hola, què, Carles?
Sí, doncs avui volem parlar, com deia l'Aleix, del lligam que hi ha entre els clubs i els seus seguidors, i volem fer analitzant la capacitat d'influència i participació que els socis aficionats tenen en diferents models de club existents.
Sí, en el programa anterior vam estar parlant de la mercantilització del futbol i de com, amb l'aprovació de la llei de societats anònimes esportives, la majoria dels clubs es van veure obligats a convertir-se en empreses i com aquest fet va comportar canvis molt significatius. D'una banda, vam veure que es va obrir la porta a la compra i venda dels clubs i, per l'altra, veiem com, amb el mantra de la racionalització de la gestió dels clubs, es va allunyant els aficionats dels espais de presa de decisions. D'aquesta manera, els clubs han passat de ser dirigits per directius a fer-ho per consells administratius i els socis i seguidors es van convertint en clients consumidors.
I avui, doncs, ens volem centrar en aquesta pèrdua de protagonisme dels aficionats en les estructures de propietat dels clubs i en els seus processos de presa de decisió.
Sí, hem de recordar que la llei de societats anònimes esportives es va impulsar per millorar la gestió de les entitats esportives. En aquest sentit, em sembla necessari desmuntar els mites de la gestió empresarial i de la millor eficiència de la iniciativa privada i remarcar que en tots els àmbits podem trobar exemples de bona gestió i de gestions nefastes. Per tant, constatem que no és la forma jurídica el que garanteix una bona gestió.
També em sembla important destacar que la neutralitat és sovint que es pressuposa aquesta gestió no existeix. Tota gestió implica una presa de decisions i, a més, un posicionament respecte a les mateixes. Per tant, el camí cap a una racionalització dels comptes i estructures del club no és únic, sinó que és divers. I les decisions que es van prenent tenen implicacions sobre aquest model de club que es construeix.
Per tant, considerem que si bé l'impuls d'aquesta llei va comportar una certa millora en la gestió dels clubs, aquest procés no tenia per què comportar la seva conversió en societats anònimes. I, en canvi, certifiquem que aquesta conversió ha generat una transformació molt significativa de les dinàmiques dels clubs. D'entrada, aquest canvi ha fet que els socis ja no siguin propietaris i, per tant, que no tingui cap mena d'incidència sobre les decisions que es van prenent al club. Més enllà d'això, també destaquem que fins a la seva conversió, les associacions esportives tenien una part social important d'inclusió, vincle i identificació amb una comunitat i, per tant, era un espai de que contribuïa de manera molt significativa a la integració i a la cohesió social. Però amb la conversió en societats anònimes esportives, aquesta vessant social s'ha desdibuixat i l'únic objectiu ha passat a ser l'obtenció de beneficis.
Així doncs, amb aquest procés de transformació dels clubs, els socis han deixat de poder incidir en la seva dinàmica i els clubs han deixat de tenir aquest enfocament social. S'han despersonalitzat i han anat perdent tres característics de la seva identitat: el seu relament en l'entorn, la seva memòria històrica i fins i tot s'han perdut, s'han desvirtuat o s'han canviat els colors d'escut dels equips.
Per tant, creiem que és necessari recuperar la tasca social d'aquestes entitats i és imprescindible que els socis i aficionats tornin a estar al centre de l'activitat dels clubs. La massa social ha de participar de manera directa en la presa de decisions dels clubs i això només és possible si en són propietaris. Però tots els clubs de propietat dels socis tenen la mateixa estructura? Quins models existeixen? De quina manera es garanteix la participació de la massa social?
Per parlar de tot plegat, avui hem convidat a tres persones que ens poden il·lustrar sobre diferents models propietat dels socis. Tenim nosaltres primer el Marduk, president de Manifest Blaugrana, que ens parlarà del model del Barça, un club d'elit professional gestat, creat el 1899. També el Ramon Armengol, directiu de l'àrea social del Club Esportiu Europa, que ens parlarà del model d'aquest club històric exponent del futbol popular creat el 1907. I finalment en Jandro, membre del Futbol Club Tarraco, que ens parlarà també d'aquest club d'accionat popular fundat el 2012. Benvinguts.
Hola, bona nit, Marc, què tal, com estàs?
Bona nit, molt bé.
Hola, Jandro, bona nit.
Bones.
Hola, Ramon, què tal, bona nit.
Què tal, bona nit.
Doncs tot seguit us farem un qüestionari amb la mateixa pregunta per cadascú amb l'objectiu de poder veure les diferències que hi ha entre els diferents models de clubs. D'entrada, si et sembla, Marc, el Barça, quin model de propietat té?
Recorda'ns, que n'hem parlat poc aquí al programa.
N'hem parlat poc.
Quin model de propietat té, com està el Barça?
No està de més recordar-ho.
I
no
és, més ara, en aquesta
situació. I més ara, que és un tema molt calent. El Barça és una associació esportiva, com qualsevol o com la gran majoria d'altres clubs que hi ha a Catalunya. Per tant, el seu model de propietat a dia d'avui és ser propietat de prop de 140.000 socis, veurem com queda el cens, però és una associació esportiva com qualsevol altra. Aquest és el model. Màxim òrgan administratiu, la junta directiva, màxim òrgan de govern, l'assemblea de socis compromissaris, no difereix de cap altre tipus de club.
Molt bé, i quins objectius prioritza? Els títols, la sostenibilitat econòmica, l'arrelament social?
Jo, sent honestos, crec que avui és un tema de títols, és un tema de competitivitat esportiva, és un tema de rendibilitat econòmica en segon pla, però és un tema bàsicament de guanyar coses per la magnitud que té el club.
En termes de model de gestió has fet una mica un apunt, però com es prenen les decisions?
Hi ha una junta directiva de membres en número variable, que és plenipotenciària, pot fer pràcticament qualsevol cosa, té atribucions per fer el que vulgui, entre cometes, i només els temes més delicats, més estructurals, s'han de sotmetre a l'assemblea, que està integrada per al voltant d'uns 3.000, 4.000 compromissaris, que representen a la resta de la massa social per un motiu obvi, que no pots fer una assemblea de 150.000 persones.
Deixa'm aclarir aquí, els compromissaris com es trien? Perquè molta gent potser s'ho pregunta o no ho té clar.
Van per sorteig, està establert als estatuts, que és un sorteig pur. Hi ha un cert número de compromissaris reservats als socis més antics, però la resta són per sorteig pur, et toca o no et toca, i si et toca tens 2 anys per anar a assistir a les assemblees, en representació de la resta de socis.
Cada any que hi ha una assemblea hi ha aquest sorteig, eh?
Sí, l'anomenament és per 2 anys, però cada any fan sorteig perquè es van cavalcant.
Va.
I, per tant, la incidència, diríem, dels socis i aficionats en la gestió del club és simplement...
Tendeix a zero.
Aquesta, no?
Tendeix a zero.
Cada cop més, sí. Tendeix a zero. Sí, sí, tens raó.
I polítiques de democratització que es podrien aplicar per fomentar una major participació i implicació dels socis?
Les més recents, diguem, si dic primer les que s'han aplicat recentment, que són algun procés referendari online i la participació telemàtica en l'assemblea, s'ha fet de forma bastant superficial sota el meu criteri, i a partir d'aquí es podria parlar extensament sobre altres polítiques d'activació social, de participació, d'engagement amb els socis. Ja hi ha mil coses a fer.
I en termes més d'inclusió i accessibilitat de socis, però també d'aficionats, creus que hi ha camí per recórrer?
Hi ha molt camí per recórrer, sobretot per la massa social d'abast mundial que té el Barça. El Barça és un club universal, pràcticament, i podria obrir-se molt més tant els seus socis com aficionats per aconseguir que aquests poguessin implicar-se més. La pregunta que ens hem de fer no és què pot fer el Barça, sinó què vol fer el Barça. Volem una obertura més gran?
Mm-hmm. Molt bé, moltes gràcies.
Ara debatrem també sobre això, entre d'altres qüestions, Marc, sí.
Molt bé, ara toca el torn de l'Europa. Tenim aquí el Ramon i volíem preguntar primer de qui és propietat l'Europa.
Bé, l'Europa també és una associació esportiva i la propietat és dels socis, és a dir, som una entitat privada i els socis doncs tenen, són els propietaris del club.
Val. I els objectius que es planteja l'entitat, quins són? És el triomf per davant de tot, la sostenibilitat econòmica...
No, clarament el nostre objectiu com a entitat és l'arrelament social. L'objectiu de l'Europa és representar la seva comunitat, que és Gràcia i els barris de l'entorn, i per tant el nostre objectiu és seguir creixent en aquest sentit. Els èxits esportius van en un segon pla, sempre i quan doncs, aquesta massa social estigui viva i orgullosa del seu club i els seus equips.
I quin és el model de gestió? És a dir, parlant en plata, qui mana a l'Europa?
Bé, a l'Europa hi ha una junta directiva, que és escollida democràticament pels socis cada 4 anys, i després doncs, hi ha les seves assemblees ordinàries anuals en les quals doncs, es decideixen els aspectes doncs, importants del club. Sense la més llum, per exemple, l'any passat a l'assemblea ordinària es va decidir que el club es declarés per estatuts doncs, antifeixista, antiracista, antibòfob, antimasclista. Per tant, doncs, en aquest sentit, el soci és sobirà.
I quin és el grau de proximitat amb els socis i la massa social?
Clar, nosaltres som un club petit, tenint en compte que, per exemple, l'any passat teníem 700 i escaig socis i actualment, doncs, amb una bona campanya aquesta temporada hem arribat a 1.900, però tot i així seguim sent un club petit i, per tant, hi ha molta proximitat entre, en aquest cas, els directius i l'estructura del club i els socis. De fet, alguns directius doncs, venim precisament de ser aficionats del club.
I quines polítiques de democratització es poden aplicar per fomentar encara més aquesta participació i implicació dels seguidors, socis?
Nosaltres els primers passos que hem fet com a junta directiva és una relació molt estreta amb les penyes, convocant-les a reunions doncs, informatives, amb feedback, on elles també ens proposen per on ha d'anar el club. A més, doncs, estem fent reunions temàtiques per àrees. Per exemple, vam fer una reunió només per parlar d'aspectes econòmics, on qualsevol soci doncs, pot anar-hi. I, per tant, el nostre model és un model en el qual permanentment hi hagi aquest contacte, escoltar el soci, perquè al cap i a la fi el soci és el nostre sentit de ser del club. Com deia abans, som els representants d'aquests socis que a la vegada representen la nostra comunitat i, per tant, no té sentit prendre decisions al marge d'aquesta voluntat majoritària dels socis, no?
I com podria ser l'entitat encara més inclusiva, més accessible a la participació, a la massa social?
Hem de seguir treballant. Jo penso que també va molt relacionat amb canviar la cultura de club, en el sentit doncs, que fins ara potser els socis estaven acostumats a models més dirigistes, i hem d'anar canviant progressivament la cultura de club doncs, perquè els socis puguin prendre encara més decisions que simplement les d'anar anualment a una assemblea. No? I per tant, estem treballant en aquest model, ja des d'opcions doncs, de decisió telemàtica, bueno, hi ha diferents models, però nosaltres estem treballant doncs, per accentuar encara més aquesta participació del soci en la vida del club.
Mirem ara el cas del Tarraco Futbol Club amb l'Alejandro, si ens expliques una mica d'entrada les mateixes preguntes, no? Quina és la propietat del Tarraco?
Bueno, el Tarraco és propietat també dels seus socis, l'únic amb una petita diferenciació, que és el funcionament com a accionariat popular, el que vol dir que tots els socis formen la directiva del club i tothom té el mateix poder de decisió, bueno, un soci, un vot.
Uh-huh. I quins objectius es prioritzen com a club?
Com a objectius, ara per ara, ens centrem molt en intentar augmentar la massa social. Som un club que ara té 10 anys i vam partir de zero. Per tant, en aquests clubs on la massa social és qui pren les decisions i qui treballa pel funcionament del club, és molt, molt important que tenir una massa social gran per poder arribar a més llocs.
Quants socis sou ara mateix?
Ara mateix un 49.
49 socis, clar, clar, clar. O sigui, passem de milers al Barça a 1.900 d'elles a l'Europa i 49 socis amb aquest club d'accionariat popular.
I en termes de model de gestió, com es prenen les decisions?
Les decisions, el club està estructurat en comissions per les diferents activitats que pot realitzar el club, doncs una comissió esportiva, una comissió que porta les xarxes socials, etc., amb tots els aspectes del club. Les comissions són obertes, qualsevol pot entrar, ni que sigui a mirar què s'està fent, o sigui, és tot obert a la participació de tots els socis. I així es prenen, així funciona el club diàriament, i després les decisions que s'han de prendre, que són més importants pel dia a dia del club o que fan algun canvi més significatiu, es realitzen pel grup de WhatsApp, es realitza una votació on tothom pot participar perquè tots els socis estan dins del grup de WhatsApp, i així els que no són de Tarragona doncs no cal que hagin d'assistir, i poden participar i comentar tot el que vulguin de les decisions.
Per tant, en termes de proximitat dels socis i aficionats, entenc que és molta, no? Diríem, que tenen molta participació, sí, en la gestió diària, no?
Al final tenen la participació que vulguin. Vull dir, bueno, els aficionats poden participar en el dia a dia, no hi ha cap impediment, i hi ha qui vol participar en el dia a dia, hi ha qui pues, vol saber què es fa, i hi ha qui està allí pues, perquè et vol ajudar a nivell econòmic al club, s'ha fet soci i li agrada molt el projecte, però no pot participar tant en el dia a dia.
Uh-huh. I en termes de democratització, com veus, quins elements creus que es poden fomentar per incrementar la participació i implicació dels socis?
Clar, jo crec, en aquest sentit, crec que el problema no és el que les opcions que et dona el club per poder ser un club democràtic, sinó que avui dia crec que falta una mica aquesta consciència de participació o aquest voler invertir temps en la gestió d'un club, en les coses que puguin fer. Llavors, clar, al final ens penalitza una mica en quant a participació, perquè costa això, trobar gent que es vulgui implicar i vulgui assumir les hores diàries que té. Quanta més gent siguis, menys hores diàries, però és temps i esforç dedicat a tirar endavant un club.
Uh-huh. I en quant a inclusivitat i accessibilitat, creus que hi ha camí per recórrer?
Bueno, al final crec que un dels punts claus en quant a accessibilitat és la part econòmica. Nosaltres intentem, tant per jugadors com per socis, que sigui tot el més econòmic possible, però és veritat que avui dia competir federat és molt, molt car, i bueno, doncs s'ha de trobar un equilibri entre l'accessibilitat, entre no deixar ningú fora per temes econòmics i poder tenir un club que sigui sostenible econòmicament.
L'himne, eh? Té canya, això, eh?
Sí, sí, sí. L'heu triat també entre els que formeu part del club, entre aquests 49 socis que deies ara?
Amb l'Himne es va fer ara fa un parell de temporades un crowdfunding, perquè el grup Extracto de Lúpulo, que és un grup de Tarragona, va voler ajudar-nos amb l'Himne i van tirar endavant aquest projecte. I bueno, es va fer una gravació amb els diners que es van recollir del crowdfunding i sí, bueno, òbviament ho va escollir tots els socis, però bueno, és un punt que va ser molt bonic, i tenir un himne amb aquestes característiques per un grup tan mític per Tarragona, doncs per nosaltres és un orgull.
A quina categoria juga el primer equip del Tarragó?
El primer equip masculí juga a quarta catalana i el primer equip femení a segona divisió.
Val. I teniu també més equips, futbol base, vull dir?
Tenim, a part d'aquests dos equips, tenim dos equips femenins més amateurs també que juguen a la Lliga Local de Futbol 7 de Tarragona, i després tenim un equip inclusiu amb conveni amb el Club Solc, de jugadors amb discapacitat intel·lectual.
Ho deia per dimensionar una mica les estructures dels clubs, més enllà del que parlàvem ara dels models que preguntaven l'Oleguer i el Carles. Clar, la gran diferència, sens dubte, són els diners que remenen als clubs, no? Els models són bastant semblants, bé, potser el vostre és clarament tota la gent que en forma part pren decisions, no? A la resta hi ha juntes directives o persones que prenen més decisions, però la gran diferència no deixen de ser els pressupostos. Llavors, cap on anem? Perquè ells es poden autogestionar, potser, vosaltres també, no? amb aquesta poca gent podeu anar-vos autogestionant, però el Barça, per exemple, Marc, és una multinacional que sembla difícil que pugui convertir-se algun dia en un Tàrraco, no? O tenir aquest acostament social que té l'Europa amb els seus socis, no?
No, jo crec que és impossible per un tema de volum, un tema de magnitud. El Barça és un club, com deia abans, és d'abast mundial, té una massa social gegantina, no només a Catalunya o a Espanya, sinó a la resta del món. I crec que a dia d'avui és una quimera pensar en una ulterior democratització d'un club que per naturalesa ja no pot tenir aquests nivells de democratització. En pot tenir d'altres, però no el nivell que pot tenir una Europa o un Tarragó, perquè són d'una implicació, com deien els companys, d'una implicació social i d'una implicació comunitària, que el Barça a dia d'avui està fora d'això. Té alternatives, pot fer altres coses, pot fer coses, inclús com amb l'altaveu que té el Barça, pot fer coses molt més positives i molt més expansives implicant els socis. La pregunta, com deia abans, és si les vol fer o no, però jo crec que no poden anar al mateix sac, no per un altre tema que no sigui aquest, l'econòmic, el d'aspiracional, el de competir al futbol d'elit mundial, que impedeix unes estructures governatives més comunitàries, si vols.
I llavors cap on anem, en aquest cas concret de la Barça? O sigui, és sostenible? De quina manera encaixen aquests models dins del futbol actual?
Jo crec que el futbol, al nivell d'elit europea o mundial, va probablement cap a unes estructures cada vegada menys democratitzades i cada vegada menys comunitàries o menys socials i cada vegada més competitives, més elitistes i més allunyades del soci, entès com amb la concepció tradicional del soci, i més entès, com deia abans l'Oleguer, com a client i com a consumidor, i paral·lelament en un altre camí, per un altre carril de l'autopista, diguem-ne, va al futbol, diguem-ne, més popular o més d'un abast menys gran, al futbol més de caràcter associatiu. Són camins, són carrils diferents, el futbol anirà cap a on la gent vulgui que vagi, i si desgraciadament, per la part que em toca a mi, la gent del Barça vol que el Barça vagi per aquest carril ràpid de l'autopista, despersonalitzat i gairebé insensible, doncs el Barça anirà cap allà, desgraciadament.
El que crec que sí que és important apuntar, no?, que aquests diferents carrils que apuntes, diríem, són carrils que s'influencien, que estan interconnectats, no? I que el que passa, diríem, en el futbol d'elit acaba impactant sobre l'Europa, entenc, no? Vull dir que, no sé, ens ho expliques millor tu, però jo veig, no?, que no són compartiments estancs, no? Correcte. Sinó que tenen molta interconnexió, no?
Clar, en aquest sentit, quan el 90, no?, s'aprova la llei per la qual s'havien de convertir els clubs professionals en societats anònimes esportives, d'alguna manera els clubs semiprofessionals, com podria ser el de l'Europa, no?, es queden en una situació estranya perquè per un costat mantenen, per sort, per no estar en aquest món professional, mantenim l'estructura d'associació esportiva, però per altres sí que és cert que clubs que podien estar en una situació similar a la nostra, però potser en una categoria per sobre, i per tant podien tenir opcions d'entrar al futbol professional, van haver de canviar completament aquesta situació, no? I per això, per atzar, nosaltres en aquest sentit ens vam salvar, però sí que estem en una situació que és el futbol aquest semiprofessional, que és una mica el banc de proves de les autoritats futbolístiques, no?, que van reconfigurant lligues, que ara volen professionalitzar la primera Real Federació, ara sembla que es volen desfer d'aquesta decisió, i per tant nosaltres sí que una mica sempre estem jugant entre dues aigües, no? L'aigua del futbol popular, més proper, no? Que hem estat molts anys en categories baixes, i per altra banda, quan tenim èxits esportius, com per exemple ara amb el masculí, que estem a segona Real Federació, o amb el femení, que estem a primera Real Federació, que és la segona divisió del futbol estatal, doncs estem en situacions doncs, que ens hem d'adaptar una mica a sent club, en aquest cas amb un pressupost doncs, baix en relació als nostres contrincants.
Si seguiu pujant, es pot mantenir aquest model, o us passaria una mica com el Barça, que es va diluint?
Per sort, hi ha hagut un canvi doncs, ara en aquesta llei de l'esport, i per tant no estaríem obligats a convertir-nos en societat anònima esportiva. Nosaltres sempre havíem tingut clar, previ a aquest canvi, aquesta modificació, que en cas de que ens tinguéssim èxits esportius i arribéssim al futbol professional, no vendríem la nostra ànima al diable, per tant no ens convertiríem en societat anònima esportiva, i si haguéssim hagut de renunciar a esdevenir doncs, club professional per això, doncs, ho hauríem fet i haguéssim mantingut la categoria que creiem que ens pertoca, mantenint la nostra essència de club, que és un club associoesportiva, club dels socis.
Deixa'm dir que just aquest és el gran mèrit del Barça, eh? Competir a primer nivell mundial, guanyar lligues, copes d'Europa, intercontinentals, tot seguint sent una associació esportiva propietat dels seus socis. Això és un gran mèrit, que amb 125 anys que farem ara ho haguem pogut mantenir al nivell competitiu que ho ha mantingut el Barça. Està en perill. Canviarà? Esperem que no, però cada vegada és una opció més realista. Tenim aquesta fermesa que té la gent de l'Europa? Probablement no la tenim, jo la trobo a faltar.
L'altra cosa és que poses al centre, no? Per això volia ara preguntar al Jandro, no? El Tarraco posa al centre, suposo, l'arrelament social més que la competitivitat, no? Una mica cap a on vol anar, cap a on vol créixer el Tarraco.
Sí, totalment. O sigui, nosaltres volem, com a aspectes socials, volem que se'ns reconegui dins de Tarragona, volem conèixer-nos, volem crear vincles amb les entitats associatives de la ciutat, volem participar del dia a dia de la gent, i això va primer de tota la resta. I la part esportiva, si parles purament de la part esportiva, tampoc és la competitivitat el nostre primer aspecte, sinó pues, que sentir-me identificat amb els jugadors, que els jugadors se sentin identificats amb el club, que donis una imatge acord amb el que defensa el club, i ja, si pots anar creixent i anar competint, doncs, òbviament, no refusarem això, perquè som una entitat esportiva i l'esport també va de competir.
Sí, però la incidència aquesta que abans parlava l'Oleguer, per exemple, no? De com impacta, per exemple, el model Barça en altres models de propietat o de club, vosaltres veieu que la gent, els nanos, la gent que juga...